a decir, dice, esto que en la playa, esto que hacen que queman con un mechero, ¿qué es eso? Y yo no sé, mamá, no sé. Yo qué sé, mamá, no sé.
A aquesta hora de la tarda saludem Alfons Gorina, bona tarda.
Bona tarda.
I el Marc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem? Avui, atenció, estrenem modalitat a la secció de cinema i la cosa té títols, té calaixos, té categories. M'agrada això, perquè comencem amb un va de retro. Y el va de retro es En guerra con mi abuelo.
¿Qué tal en casa de tu hija?
Me han dejado la habitación de mi nieto. Él lo lleva fatal.
¿Te gusta tu cuarto?
Mira, yo tampoco quería pasar por esto.
Yo solo quiero recuperar mi cuarto.
Sí, senyor, aquesta veu que heu sentit, sí, és Robert De Niro. I va de retro amb algunes pel·lícules de Robert De Niro. Doncs ha passat. En aquesta En guerra con mi abuelo, no sé.
Sí, passa. Jo crec que ara ja, si no té Martin Scorsese al darrere, és un actor una mica ja en decadència, eh? No sé, aquesta pel·lícula és una pel·lícula d'aquestes tipus sol a casa, és a dir, l'avi arriba a casa de la família i llavors l'han de posar a l'habitació del nen, el nen se'n va a les golfes i llavors entren en guerra per veure qui es queda amb l'habitació i es posen trampes i es fan coses així per emprenyar-se una a l'altra. Poseu-vos sol a casa, que segurament us ho passareu millor, perquè aquesta pel·lícula és bastant... no va gaire enlloc, diguéssim, és una mica... Pobre. Està molt trillada. Feia una comparació, és com la temporada de Maradona jugant al Sevilla, que ningú se'n recorda, no? Doncs d'aquesta pel·lícula tampoc se'n recordarà ningú. I potser l'Alfons et dirà que s'ho va passar una mica millor, perquè... Hi ha alguns amiguets del De Niro, sí. Però vaja, res.
No, a mi el que em passa, Marc, és que crec... Em sembla molt curiós que les bromes que poden ser millors són molt curtes i, en canvi, les bromes més tontes infantils són eternes. La guerra de pilotades als llits elàstics semblava allò el desembarcament del soldat Ryan, que no s'acabava mai, vaja. Vull dir, em passa això, que podria haver estat més divertida, però mira, com a cosa nadalenca, allò, va, si teniu fills, tal, doncs, val, no està malament.
Sí que és una pel·lícula familiar, però inaugurem aquesta nova secció de bar i retro amb aquesta pel·lícula. La idea, Roger, és que tinguem una miqueta més ordenat i que la gent tingui clar què ha de veure i què no ha de veure.
Vale.
I en aquest cas entenc que no l'han de veure.
Bé, a veure, aquí teniu les... agafeu-vos el que vulgueu, diguéssim, però... I, escolta, ja polirem una mica més...
No, m'agrada molt, bar i retro, començar amb bar i retro. Queda molt clar.
Comencem malament per anar millor.
Sí.
Ai, llatí.
Però escolta'm, de tota manera, aquesta no hem dit on... Això és de cinema?
Cinema.
Hòstia.
També podeu anar al cinema, un altre va de retro, a veure Madame Curie, que a priori és una pel·lícula que sembla més estimulant, més interessant. Què passa amb Madame Curie? Doncs que és un biòpic a l'ús totalment convencional. Té dues parts. Una és flash forward cap endavant i l'altra és flashback cap enrere, la qual és una estructura bastant curiosa, i els flash forward et venen a explicar quines conseqüències tindrà tot allò que està investigant la senyora Curie. I, home, diguéssim que de forma divulgativa no està malament la idea. El que passa és que els flashbacks són tan tòpics, no?, allò, les històries de sempre, de superació, i això que la directora és la Marjane Satrapi, que ja fa temps ens va portar aquella Persepolis meravellosa, però ja queda lluny, també ho dic, perquè això d'una primera pel·lícula potent i després està a l'alçada.
Però aquella pel·lícula era d'animació, aquesta no?
No, aquesta és... I la protagonista és la Rosamund Pike, una actriu que a mi sempre em motiva molt, però aquí, vaja, nota una mica massa allò de vaig a fer el paper de la història real i em maquillo i tal. Uh-huh. I bé, Madame Curie justeta, també, però...
Madame Curie justeta, va de retro, i va de retro també la pel·lícula del Robert De Niro, que estic veient aquí al càsting, i déu-n'hi-do, Robert De Niro, Uma Thurman, sí. Christopher Walken, Jane Seymour.
Christopher Walken, Marc, parla'ls una miqueta del que fa Christopher Walken.
Ui. A banda de caure d'un monopatí, a més es veu que són els dobles, o sigui, fan veure que hi ha escenes d'acció on hi ha patacades amunt i avall, i es nota que no són ells, que són gent amb perruca. Un desastre.
Doncs va, de retro, ens agrada començar des de baix per anar cap a dalt, per exemple, amb un mast. És a dir, això s'ha de veure, La vampira de Barcelona.
Arrestadora de nens. Bruixa.
Dirigida per Lluís Danés, és la història d'Enriqueta Martí i la Nora Navas, coneguda com la vampira del Raval, prostituta proxeneta i suposadament assassina, o no, no ho sabem, que va atemorir Barcelona a principis del segle XX.
Sí,
bona pel·lícula.
Va haver-hi ja una obra de teatre que es deia La vampira del Raval, en aquest cas, no? S'ha adaptat una miqueta. I és una pel·lícula, sobretot, a nivell d'imatge i de posada en escena, recuperar aquesta Barcelona de principis de segle del Raval, meravellosa, perquè tu saps aquells llibres desplegables que eren gairebé diorames, no?, que els obries i se t'obren figures en tres dimensions. Doncs la pel·lícula és una mica així, combinant el blanc i negre amb el color, molt elegant. Potser és a la part més de la història del guió, alguna interpretació que la trobaríem més irregular, però és una història nostra realment molt potent i que en el seu moment va ser molt, molt polèmic, vaja, tot el que va succeir. També intenta analitzar una miqueta la figura, si era realment tan dolenta com deien, o era una mica l'entorn i, en fi, qui la va fer anar per aquests mals camins, no? En aquest sentit, la pel·lícula defensa una miqueta la figura, o com a mínim posa una mica més en dubte. Sí, digues, Marc.
No, sí, a mi estèticament em sembla espectacular. Ja coneixem el Lluís Danés com a escenògraf, que ha fet coses meravelloses i aquí ho torna a fer. I a més lliga molt amb el present, perquè el que fa és com la tesi de que la conxorxa política, policial, judicial de les classes altes doncs creen un monstre per eximir-se ells de les culpes, no? I això ens lliga molt amb el present, ho explicava ell mateix, no?, en tots els presos independentistes, etc. Per tant, una pel·lícula que va cap al principis del segle XX però que té molta relació amb l'actualitat.
És molt interessant en general la figura dels dolents o les dolentes, com la societat, com que té una doble moral i tots la tenim, la manera de canalitzar-la és aplicar-la cap a algú altre, no? És a dir, és que el dolent, dolent, jo faig cosetes, però el dolent, dolent és aquesta senyora, és aquest altre senyor, no? Sí. És una manera de...
Salvar-te-nes.
Sí, 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 salvar-te tu una mica. Escolta'm, aquesta, estem parlant de cinemes, també, eh?
També, sí.
Això s'estrena avui.
Sí.
S'estrena avui i aquest és un must.
Aquest és un must, no obligatori, no, em sembla superinteressant.
Sembla bé, eh?
A més, és una pel·lícula catalana que hem de defensar el cinema català i n'hi ha una altra, ja, jo us proposo dos must, ràpidament.
Sí.
Un altre que també té participació catalana, que s'estrena avui als cinemes, que és Josep.
Home!
Que s'hi ha d'anar preparat, eh? No és un film d'animació d'aquests com els que estem acostumats. És una
Perdona, és una de les pel·lícules més vistes a França dels últims anys.
Sí, sí, i d'animació, però a més és sorprenent i molt agradable veure que, tot i que és una pel·lícula diferent, doncs a França ha estat un èxit absolut, i per tant, a partir d'avui ha de ser un èxit aquí també, perquè... ens parla primer d'un dibuixant català que, vaja, jo no coneixia, que es diu Josep Bartolí, però que és un home que va acabar exposant a Nova York, amic de Frida Kahlo, és a dir, que té una història al darrere molt interessant, que el tipus d'animació, que el format és diferent, que és una pel·lícula dibuixada, perquè el director també és un dibuixant i fa com un homenatge a Josep Bartolí, per tant, és com imatges estàtiques, però amb els moviments de càmera sembla que es moguin, etc. També perquè confronta molt amb els francesos perquè s'adonin de com van tractar els refugiats republicans, perquè parla de l'exili, la guerra civil, no?
Sí.
I ho relaciona també, és un paral·lelisme amb l'actualitat, perquè també els immigrants a França doncs tenen el que tenen, no? I aquí també, que ens ho hem d'aplicar, evidentment. I també perquè, bueno, està doblat per Sergi López i té una banda sonora que és meravellosa, de la Sílvia Pérez Cruz. Home, i jo crec que a la pel·lícula li donaran tots els premis d'animació de l'any. Per tant, aquesta, un must claríssim.
I als cinemes, també, aquesta.
Als cinemes, veure. Exacte.
I l'última?
I l'altre must és una sèrie que és s'estrena avui a HBO, que es diu El Estado contra Pablo Ibar, que suposo que us sona, la història d'aquest...
No.
Era el nebot d'Urtain, el boxejador, que ja vivia als... Bueno, és nord-americà, després es va nacionalitzar espanyol, i està acusat d'un triple crim a Florida i portava 16 anys al corredor de la mort. D'acord. Doncs la història és increïble, sembla un guió de pel·lícula. Fa 26 anys que estan amb aquest tema, perquè el crim va ser fa 26 anys.
Sí.
I un productor, director espanyol, Olmo Figueredo, fa 6 anys que està allà aconseguint imatges inèdites, parlant amb testimonis, que ja amb la confiança doncs aconsegueix confessions inconfessables. Per exemple, té el vídeo, perquè la víctima tenia càmeres al saló i el crim està gravat tot.
Uau.
I és d'allà on es veu una imatge que sembla ser que pugui ser Pablo Ibar. Però el més, el millor d'aquesta sèrie és que no es posiciona. És a dir, ell et va presentant tots els fets i tu passes de creure que és culpable i innocent 400 vegades.
Ja,
perquè és que
ja
és absolutament
brutal.
Jo així no puc viure, així no puc viure, eh?
El, no. O sigui, que fas el procés que fa com un jurat quan està en un judici,
totalment,
no?
Totalment. Horrorós. I al final queda a les teves mans, és a dir...
No,
perquè no hi ha sentència encara, és que encara estan amb aquest
pues
tema.
Doncs ja m'ho direu, quan hagueu decidit què ha passat, no, ja m'ho direu. No,
perquè és que la veritat no és important, la veritat. La veritat no és important en aquest cas, és que vegis tu com pot... Bueno, clar, la sensació de ser un jurat i dir...
Mira com estàs tu, mira com estàs tu de nerviós, eh? Imagina't si s'ha de veure o no s'ha de veure això. Això per la meva mare, ja t'ho dic que no, perquè sotrà com una moto. Per tant, La Vampira de Barcelona als cinemes, Josep als cinemes i El Estrado contra Pablo Ibar, si us voleu fotre com el Marc, a HBO. Això està clar. Hi ha alguna categoria per la meva mare en aquesta nova secció de cinema? Sí? Com es diu? Per la mare... Per la Maria.
Per la Maria.
Per la Maria. Doncs aquesta pel·lícula, per la meva mare, Volver a empezar.
¿En qué puedo ayudarle?
Quiero construir una casa.
Oye, lo siento, cariño, pero es muy peligroso para todos.
Había que intentarlo. ¿Por qué no me preguntaste?
No, jo què sé, però la pel·lícula és la història d'una jove mare que s'esforça a aconseguir una llar càlida, segura i feliç on creixin les seves dues filles petites. És un drama, això? Perquè aviam si fareu plorar la meva mare.
No, a veure, comença de forma molt colpidora. La pel·lícula l'ha dirigit la filla de Lloyd, que és la directora de Mamma Mia i La Dama de Ferro, no? La pel·lícula amb la Meryl Streep. Comença molt colpidora, amb una escena de violència domèstica, violència masclista, cap a una mare que després allò vol marxar, agafar els seus fills i això, fer-se literalment la seva pròpia casa per poder viure en pau, no? El que passa és que t'enganya una miqueta, perquè comença d'aquesta forma tan radical i tots els problemes que té ella per aconseguir permisos i coses d'aquest estil, allò una mica aquest Loach, però després van apareixent com una gran quantitat de secundaris, d'aquests que mai tenen un mal dia, no? Que tots l'ajuden a portar la casa endavant i bé, la pel·lícula es converteix una miqueta en una cadena de favors, no? És agradable, és simpàtica, però vaja, tampoc diríem que és una gran pel·lícula, però per passar una bona estona.
Al cinema és això, eh? Volver a empezar. Marc, alguna altra?
Però escolta, és que a la teva mare li agrada plorar? O vols dir que no li agrada plorar?
Sí, depèn. Si és un superdrama, no, però si és un drama que evoluciona bé, sí.
Bueno, i també hi ha històries d'amor que acaben bé o regular, però que durant el procés
també.
Jo li porto a la teva mare un parell de coses. Aquesta setmana va bastant carregadeta de coses que creiem, perquè hem d'anar coneixent-la, la teva mare, que li poden agradar.
Ja quedarem per sopar. Ella fa la truita.
Una responsabilitat gran, eh?
Total. Està bé.
No, després podríem tenir feedback, a veure si veu una de les coses que li recomanem i si l'hem encertat o no. Ella no sé si...
Mira, ens està escoltant. M'envia un dit així cap amunt, un polze.
Doncs ara, que apunti, perquè jo tinc dues coses que crec que li agradaran.
Movistar, la meva mare té Movistar, aviam.
Doncs mira, a Movistar, ella llegeix Julio Navarro, no? M'imagino.
No ho sé.
Bueno, hi ha una novel·la que és un totxo bastant important, però que ha tingut un èxit increïble, que es diu Dime quién soy, i Movistar Plus l'ha adaptat en pla superproducció, avui s'estrena, i és com una mica de la història del feixisme i el nazisme al segle XX, però des del punt de vista d'una noia que es converteix en espia, i llavors hi ha tot d'aventures, tot des del seu punt de vista, amors, bueno, molta teca. I vaja, la Irene Escolar, Oriol Pla, té un repartiment que està molt bé.
Dime quién soy, aquesta, apunta, Mari.
Dime quién soy, Movistar Plus a partir d'avui. I l'altra, als cinemes ha d'anar El verano que vivimos, que és una mica així com una mica colabroda sobre taula de TV3, hi ha vinyes, hi ha embolics familiars, amors impossibles, és un cas verídic d'Andalusia en 50, i surt la Blanca Suárez, el Javier Rey, és d'aquestes pel·lícules molt boniques de veure, però que és un melodrama, però que és maco, que també té un final romàntic que està...
El verano que vivimos, nois, trobo que heu parlat molt de cinema, de moltes estrenes, això vol dir que el cinema està en marxa o què?
S'acumula tot.
Com a mínim intentant-ho, sí.
Com a mínim intentant-ho. Avui ho hem de deixar aquí perquè anem una mica justets de temps, tenim moltíssimes coses i molts anuncis, això vol dir que tot va bé també.
Només dic, aleshores, Marc, que la setmana que ve recuperem Beginning, perquè crec que anem de parlar en algun moment.
Sí, per favor. Què és Beginning?
És una guanyadora del Festival de Sant Sebastià, una pel·lícula molt especial que anem de parlar amb calma.
Vale, o sigui que la recomanem a cegues i després ja
parlem. A cegues perill, perquè és una pel·lícula difícil.
Jo et diré una cosa, vull que llegeixis ja el nom de la directora, Adam Martín.
Bea Kulumbegashvili.
Sí, senyor!
Bravo!
Dea Kulumbegashvili. Carai, wow. Tu, que és Índia o què? No,
és Geòrgia.
Geòrgia, mono, Déu.
M'agrada més si
hi ha una, un mapa,
hi ha una protagonista o un protagonista que es diu Kaka Kinsurashvili.
Oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Aquí estàs brinant si són homes o dones, que tampoc
sí, no ho sé,
queda
no
clar.
Sé.
Interessant, Garriga, Golina, de veritat, moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Adéu.